L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, per què és bo perdonar? Diu Daniel Lomera, que ens va acompanyar a l'ofici de viure de TV3, que el perdó és una eina terapèutica i evolutiva que permet desintoxicar la ment i el cos per viure amb més llibertat i salut, ja sigui com a víctimes o botxins i esdeveniments que es queden enquistats en la nostra memòria i que generen dolor, impotència, ràbia i por fins molt després dels fets. Vivim la vida, diu Daniel Lomera, a través del filtre del passat, del ressentiment, bloquejant l'alliberament autèntic i revolucionari. I en aquest sentit, el perdó ens treu la vena i ens obre una nova percepció de la realitat. Recomanem a la nostra audiència la participació de Daniel Lomera i de les altres persones que ens van acompanyar en aquest ofici de viure de TV3, que es pot recuperar a TV3 a la carta, juntament amb 40 i escaig programes que mai no caduquen, que sempre són actuals. Aparentment, però, no tothom pot o vol perdonar. Potser per ignorància, potser per rancúnia, potser per por de perdre, potser la persona se sent incapaç de perdonar. I avui en parlarem àmpliament a l'ofici de viure. Diu el filòsof Francesc Torralba que el perdó mai no s'estavé d'una manera instintiva o mecànica. És la conseqüència d'un esforç, d'un acte decidit i reiterat de la voluntat que ha estat capaç de superar l'orgull ferit. No és fàcil perdonar, però és possible.
Anònim. El primer que demana disculpes és el més valent. El primer que perdona, el més fort. Però el primer que oblida és el més feliç.
Bernard Roach.
El perdón es sencillamente tomar ese momento de decir, ya está bien, he hecho algo, pero ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? Es esta presencia. Y entonces eso permite, soltando, de comprender. Y es como, cuando llamamos a alguien al teléfono y que colgamos, tomar ese tiempo de integrar qué es el mensaje. Y ahora entonces la memoria no se recuerda de lo que aprendimos en esta conversación. También ustedes, cuando van a apagar la radio, pues se van a reflexionar justamente en este tiempo que se hace después. El otro quizás no merece nuestro perdón, pero nosotros lo merecemos. Y es un alivio tan fuerte, porque cuando uno hace perdón es un regalo, realmente un regalo de alivio y sobre todo también para la salud nuestra, para tantas cosas, porque veo tantas enfermedades de la edad, senilidad, que pérdida de memoria, que son hechos de tener demasiadas memorias pesadas, difíciles, conflictuales. Y hoy nuestro cuerpo necesita tener paz, tener momentos de libertad, y estamos cargándolo constantemente con tensiones. Y por eso el perdón es una posibilidad de cambiar vida. Y también de reconocer que, bueno, aunque una persona, que el pasado ha sido lo que ha sido, pero el pasado tiene que quedarse al pasado. Y veo cuántas veces vivimos en el futuro, vivimos en el pasado, y cuántas pocas veces vivimos en el presente.
Avui, per què és bo perdonar? En la línia del que comentàvem abans a la introducció, estem parlant de temes que sempre són actuals i necessaris. Assumpció Salat, psicòloga, ben retrobada. Gràcies per tornar al programa.
Gràcies.
Helen Flix, psicòloga, metgessa psiquiatra, també gràcies, Helen, per tornar al programa.
A tu.
Abans de res, ara escoltàvem a Bernard Roach, que per cert és científic, i ell deia que veu alguns casos, o veu casos, ell deia així, ho deixava com obert, com si tinguessin a veure... com si tingués a veure la demència, jo he interpretat això, amb un excés de pes, com per dir-ho així, de la memòria. Faria el vincle en alguns casos, ara li pregunto a la metgessa, és a dir, creu que en alguns casos podria ser que tingués alguna cosa a veure...
Aviam, la demència la tenim que veure amb pinces, perquè és multidisciplinar, vull dir, hi ha molts factors. Ara bé, sí que és veritat que quan jo he patit un trauma amb T mayúscules, no que el papà em pagava de tant en tant, sinó un trauma amb T mayúscules, o sigui, he estat amb una presó, siguent una persona que no he fet cap, no he comès cap crimen, m'han violat múltiples persones, o sigui, realment algo que sigui
un trauma
un
mayúscules.
Trauma mayúscules, i això no es treballa, perquè hi ha moltes vegades que la cultura fa que les coses es tapin, que s'amaguin, que no es parlin, que es posin sota d'una catifa, els silencis, no? O si no es parla, no es... pot acabar alterant realment i provocant una demència per una dissociació. O sigui, em pesa tant que prefereixo desconnectar del meu entorn, de la meva realitat, de mi mateix.
Bé, tornem, doncs, anem a obrir tot el ventall de reflexions que segur que seran molt interessants sobre el perdó i per què és bo perdonar. Però abans de res, per què ens costa tant perdonar, Helen?
Perquè el tenim molt mal entès, el perdó. El perdó s'ha explicat molt des de la filosofia i des de la religió, però no s'ha explicat mai des de la psicologia. I realment, moltes vegades, el problema està en què ens obliguen a perdonar coses que no es poden perdonar, o que ens fan convertir el perdó com una necessitat d'urgència perquè el meu sistema nerviós es calmi, perquè així, si tu, encara que jo no t'hagi fet res, però és igual, jo demano perdó, no? I així tu em tornaràs a parlar i em tornaré a sentir vinculat o vinculada amb tu. Per tant, el perdó és algo que també ha sigut una eina de culpabilització, una eina del joc pervers de les manipulacions familiars i emocionals. Aleshores, el perdó no està ben integrat. Jo entenc el perdó com, bueno, l'obra de teatre, no? El nen m'estira de la trena, la professora em diu que... Li diuen al nen que és molt dolent, que no m'ho faci més. Vinga, va, fes-li un petonet, us feu petonet, us heu perdonat. La senyoreta es dona mitja volta i el nen em torna a tirar de la trena. Val? Així és com jo he anat integrant una mica el perdó. Jo he fet alguna cosa i tinc una edat que encara no hi ha entès exactament perquè el meu pare o la meva mare s'han enfadat. Però sé que si vaig i li dic perdona'm, la mamà em dirà, veus, ja ho has entès, bon nen, i no sé què punyetes hi he fet, però és igual. Jo he utilitzat la paraula màgica i això ha calmat el meu sistema nerviós. Això ho continuo fent amb 60 anys. Aquest és el problema, que no m'ha entès el que significa realment perdonar. I perdonar és algo molt més profund, molt més important, perquè si jo no canvio el meu sistema de defensa d'un sistema en tensió a ser abandonat, o a no ser estimat, o a ser rebutjat, vull dir, jo sempre utilitzaré les mateixes estratègies de supervivència.
Ara parlarem amb més profunditat i ara escoltarem també l'Assumpció Salat, perquè suposo que us trobeu amb persones que volen perdonar, però que el seu sistema nerviós diu no, o sigui, continua totalment activat amb supervivència o amb defensa, malgrat que racionalment volen perdonar.
Sí, però és que no només això, hi ha gent que diu que ha perdonat i que està convençuda que ha perdonat, però en el fons no, vull dir, continua recordant amb una rancúnia tremenda tots els agravis soferts al llarg de 30 anys de la seva vida. Doncs això no és perdó.
Assumpció?
Mira, jo crec que ho ha explicat molt bé la Helen. A mi m'agrada entendre o diferenciar que així és com els éssers humans a la vida anem evolucionant, anem aprenent, i aquesta idea que l'hem de tenir com a molt ben integrada, que la vida és una escola d'aprenentatge, que nosaltres som alumnes i anem creixent amb la nostra comprensió de la vida dels altres i de nosaltres mateixos, hi ha un primer tipus de perdó, que és aquest que ha explicat la Helen, que és aquest més de la infantil, de la immaduresa, a on jo veig que l'altre m'ha fet mal, a on surten totes les emocions de ràbia, de malestar, també podríem parlar de quan me castigo a mi mateix, quan me culpabilitzo a mi mateix. Això seria un perdó en el que ens quedem estancats o aturats en un nivell de consciència immadur, reactiu, primari, on encara no hem avançat. Després hi ha un altre segon nivell de perdó, que és en el que diria que està bastanta gent, que és també una mica el que m'entès en la introducció, en el que comprenem i entenem que no perdonar als altres o no perdonar-nos a nosaltres acaba sent com una càrrega, com algo que ens fa mal, com algo que tenim ganes de fer-ho, però a vegades no tenim els coneixements, les habilitats o la formació per saber fer-ho. Però entenem que hem d'arribar a aquest nivell, a on jo me descarrego de culpabilitzar els altres i de culpabilitzar-me a mi. Perquè si no, aquestes emocions de malestar que em porta el ressentiment, la ràbia, doncs em fan mal a mi i em poden fer mal físicament a mi. Però després hi ha l'altre tercer nivell, que aquí és el millor, i és on hauríem d'arribar, que és el nivell de la maduresa i el nivell de la saviesa, que és en el moment en què comprenc que no he de perdonar res a ningú, ni m'he de culpabilitzar a mi. Aquest és un nivell molt alt, que no hi puc arribar si no he passat pel segon. I en aquest nivell és quan jo comprenc que el perdó no és necessari, perquè ni he de culpar els altres ni m'he de culpabilitzar a mi, perquè entenc que tot ser humà està en un camí evolutiu, en un camí d'aprenentatge, en el que sempre fa el millor que pot, el millor que sap, amb el nivell de consciència en el que està. I el problema és que nosaltres posem expectatives pensant que l'altre ens perdonarà o que l'altre pot fer arribar a determinats nivells quan està potser a nivells més baixos de consciència.
Però és que hi ha un pas que jo penso que sempre ens oblidem d'explicar a l'audiència, i és que el nostre sistema nerviós ha quedat vinculat a unes reaccions en automàtic. El nostre cervell límbic ha après a reaccionar davant de determinades coses. Llavors jo em trobo molta gent a teràpia que em ve i em diu, ho he entès tot, ho tinc claríssim, però continuo acabant fent el mateix. Clar. Vull dir, el problema està en que, clar que l'ideal és arribar a aquest tercer nivell on realment, vull dir, aquí estaríem en un procés de savi, val? Però el que hem d'entendre és que hem d'acompanyar més a la gent a que pugui aprendre a desactivar aquest aprenentatge del seu sistema nerviós, del seu pilot automàtic, fins que la persona no deixa d'estar amb automàtic, amb aquesta sensació de perill, d'alerta, d'estar en guàrdia. Realment, per molt que ho entengui, per molt que ho hagi comprès, per molt que ho vulgui fer, per molt que plori, per molt que escrigui, no passa.
És que aquí el tema està en que encara, si nosaltres, com a terapeutes, com a professionals, no arribem a aquest tercer nivell, difícilment podem inspirar, podem ajudar i podem encaminar que els altres hi arribin. Sí. Aquest és un problema, un tema claríssim. Sí. Llavors jo crec que cada vegada hi ha més veus que s'aixequen i cada vegada anem més entenent més de que podem arribar a aquest tercer nivell. El tema és saber com transmetre-ho això a les persones. I jo el que he anat descobrint amb els anys de formació i teràpia, on he anat també treballant tots aquests temes, és que la paraula no serveix. La paraula no serveix. És a dir, per tu poder ajudar a una persona a que pugi en un tercer nivell o en un nivell més elevat de consciència, diríem, en un nivell més elevat de consciència, on no posi aquestes expectatives ni entri en aquestes reaccions viscerals, primàries, emocionals, de cervell límbic, doncs és necessari treballar amb algo que jo he anat descobrint que ajuda, que són les imatges, la meditació, que ja n'estem parlant, la visualització, les concentracions, que són maneres d'anar activant d'altres parts de la nostra personalitat que tenen que veure més amb la nostra essència, amb el nostre esperit, amb la nostra ànima, que tenen ganes de manifestar-se, però que si no sabem acompanyar, educar a les persones a que es manifestin, doncs clar, ens quedem atrapats amb el nivell instintiu, bàsic, primari.
De cara a les persones que ens estan escoltant i se senten identificades amb el que ens comentava la Helen Flix ara, no? Que és dir, mira, jo voldria perdonar, o crec que em feia l'efecte que havia perdonat aquesta situació, però quan hi ha alguna cosa que em dispara una determinada emoció o que em treu de polleguera, veig que tota aquesta informació és allà al cos, que el cos, la ment ha perdonat, per entendre'ns, però el cos no
però
ha perdonat.
Però el cos no ha perdonat.
Per on poden començar a fer aquest treball?
Sí, d'alguna manera hem de buscar algun terapeuta que ens ajudi que puguem entendre que per fer el canvi l'hem de fer des de la pròpia emoció, l'hem de fer des del mateix lloc on ha construït aquesta vivència. Per tant, pot ser a través de buscar aforismes que em permetin, quan aquests 14 segons abans de tenir la reacció que tots tenim, que obtenim 14 segons per poder... Vull dir, quan jo començo a notar aquesta sensació de pensar en aquell aforisme perquè em permeti frenar, que em doni eines, per exemple, l'escriptura creativa, que em permeti connectar amb aquella part que està ferida i la puguin aportar a poc emocionalment de la mà, vull dir, a fer el canvi. Doncs el canvi té que ser sempre des de la pròpia emoció que ha construït aquell apego disfuncional que em fa necessitar perdonar ràpidament o que em fa la necessitat de demanar perdó encara que sàpiga que no ho he de fer perquè si no tinc por que em deixaran d'estimar. O sigui, tots aquests condicionants que han anat marcant la meva personalitat també em marquen el fet del perdó, no? I per tant, vull dir... Si jo no faig el canvi també des de la pròpia emoció, des del propi lloc on s'ha creat, no podré fer el canvi. Treballar amb música, treballar amb expressar amb el cos tranquil·litat, pau, parlar-nos davant del mirall, mirant-los en els ulls amb molt d'amor. Vull dir, a mi hi ha un treball que m'agrada molt, que li agrada molt als meus pacients, i és que els hi faig buscar una fotografia d'ells de quan ells recorden aquesta primera sensació de rancúnia, de ràbia, de no haver pogut perdonar, que se l'emmarquin, però més a més amb un marc maco, o sigui que es prenguin la feina d'imprimir-la, de posar-la en el marc, i després que cada dia li escriguin una carta com si ell fos el seu pare o la seva mare en aquell nen, girant al rededor de l'amor, de com se l'estima, de com se l'abraça, però tocant el tema, no? I, bueno, els hi encanta. I el dia que venen em diuen, és que he plorat tant, ara sí que sé que m'estimo, ara sé que em puc perdonar.
Amb això que dius, que és perfecte aquest exercici, em fa pensar en que quan nosaltres estem en aquella etapa de la infància, de la innocència, abans dels 7 o 8 anys, sí, fixa't que som tot amor. La nostra, sí, essència brilla, la nostra ànima està present i la ràbia i la culpa no existeixen. És a partir quan ens anem fent més grans, quan hi ha entre tota aquesta personalitat i tot aquest ego. Llavors jo he vist que les tècniques que també ens ajuden molt i sumen amb això que ens estàs explicant, Helen, és poder reconnectar amb aquell infant, poder reconnectar amb aquella essència, poder reconnectar amb aquella ànima que estava present abans d'aquests 7 anys, sí, o en aquests primers anys de vida. I això jo he vist que ho podem fer a través de la visualització, a través de la respiració, a través d'intentar connectar amb aquesta essència on jo separo el ser del comportament.
Sí.
I això el nen ho sap fer d'una manera molt fàcil, però quan ens anem fent grans ho barregem tot. Comportament és igual a ser. Quan jo puc fer exercicis on sóc capaç de separar l'essència del comportament, aquí és quan puc entrar a comprendre i entendre més bé el perdó. I això els nens ho fan d'una manera natural.
Sí. Tal com ens comentaves, Helen, el perdó ha estat històricament situat en un pla moral, religiós, i només de forma molt tardana ha començat a ser qüestionat des de la psicologia clínica fins al punt que, vaja, nosaltres hem dedicat ja, com molts programes al llarg de gairebé 20 anys, el perdó des d'un punt de vista psicològic per estar millor nosaltres en primer lloc, no? Uh-huh. Però, esclar, no estem parlant de la persona a la qual perdonar. És a dir, per perdonar cal que l'altra persona hi sigui present?
No. Aviam, l'acte de perdó és un acte que hem de fer nosaltres i moltes vegades perdonar no significa tornar a tenir relació amb aquella persona, sinó significa entrar jo en un estat de pau en el que aquell acte, aquella greuja que he viscut, aquells maltractaments que a mi han durat anys, es converteixin únicament en un trampolín en el que jo aprenc a estimar-me i aprenc a perdonar-me, perquè hem d'entendre que sempre que hem sigut víctimes, també d'alguna manera nosaltres hem participat en formar part del butxí. Ojo, vull dir, amb matitzacions, vull dir, si a mi em violen pel carrer no és culpa meva, vull dir, és una estructura social, vull dir, no confonguem cosetes. Vull dir, però sí que en situacions normals, vull dir, jo he d'entendre que, evidentment, si he tingut una mare, que ara està molt de moda, narcisista, ¿vale? Vull dir, evidentment aquesta mare no em demanarà perdó de veritat en la vida, i si jo espero una reparació d'ella, estic molt equivocada, continuaré atascada sempre en aquesta expectativa. Doncs jo tinc que trobar l'expectativa de rebre realment una justificació per part del que m'ha fet mal. Però a partir d'aquí, jo m'he de col·locar en un lloc en el que pugui entendre què m'ha portat allò i a partir d'aquí decidir perdonar-la i perdonar-me a mi per haver-me deixat fer aquell mal. Una vegada he pogut fer aquest procés, evidentment, encara que sigui la meva mare, vull dir, amb una distància com els domadors de lleons, vull dir, amb una cadira i un fuet a la mà. Per què? Perquè perdonar no és com fer com ens deien abans. Et fan un petonet, et diuen perdó, poses l'altra galta. És que, clar, si tinc una persona que m'està sempre posant el dit a l'ull i jo només faig que perdonar-la, al final perdré l'ull.
Això és curiós,
això
perquè
és el que no entenem.
Exacte, hi ha aquella frase tan bonica que està lligada amb el perdó, que el perdó en el fons neix de l'amor i de l'estimació, que diu, jo puc estimar a una persona molt profundament i no relacionar-me amb ella.
Exacte.
Puc estimar-la molt profundament i no relacionar-me amb ella, perquè comprenc que moltes vegades aquella relació ni tan sols li fa bé a l'altre i tampoc em fa bé a mi. I això ja seria entendre el perdó d'aquesta manera ben entesa, des de l'amor, no? No com tu deies, que a vegades penso que estimar vol dir estar al costat de l'altre i tindre que aguantar perquè jo he de ser fort, perquè jo no m'he d'afectar per l'altre. No, no. L'altre fa el millor que pot i el millor que sap. I a vegades el més amorós és estimar-lo en la distància. De la mateixa manera que diríem un guru, un mestre o un savi, no està en el mig de presoners ni amb persones que estan en aquests estats de maltracte o en aquests estats més baixos de consciència. Que es passin, permets fer una recomanació. Hi ha una imatge molt maca de perdó d'un documental que es diu Human, que invito a que el puguin trobar per internet. Els primers 5 minuts, els primers 5 minuts del documental, surt un l'has vist,
sí,
no, Helen?
Sí, 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 és impactant. En
que sí, és impactant. Surt un presoner, bueno, és un actor, però bueno, s'està representant fets o situacions reals, on explica el cas de que ell va assassinar i matar a la seva dona i els seus fills. I la seva sogra va a la presó i l'acompanya, l'ajuda a créixer i li fa entendre, com ell diu en el documental, que és preciós, em fa entendre, o gràcies a ella vaig entendre què era l'amor. Impressionant, eh?
Però és que és, per mi, d'alguna manera, ara sonarà molt malament el que diré, però és una gran venjança. Si aquest assassí no entén mai el que va fer i el mal i es queda amb la rancúnia a dintre, mai podrà realment reconèixer el seu error. I, per tant, tota la vida viurà amb la consciència tranquil·la i excusada darrere de la ràbia.
N'hi ha que moriran així, si tant.
En el moment en què jo el puc perdonar, el perdono, en certa manera, és un acte d'amor, però una mica vengatiu, perquè li estic fent veure el que va fer malament, en el fons el que es va perdre, i el mal que va fer. O sigui, i per mi és la millor rectificació que se li pot donar, que se li pot donar a algú. Jo vaig estar molt d'acord amb aquestes trobades que es feien dels botxins d'ETA amb els familiars de les seves víctimes, perquè en el fons és això mateix. Poder-te jo perdonar em permet viure i em permet mantenir el record d'aquella persona en un lloc sa, no en un lloc de pèrdua cruel, sinó en un lloc sa, puc recordar-ho d'una manera sana. Però a més, en a tu et faig entendre el que has fet malament. Que el gran problema de les presons i és que moltes vegades el que s'alimenta és la rancúnia, la ràbia contra el sistema, contra l'altre, contra la pròpia víctima. Perquè, clar, si no m'haguessin detingut, doncs no estaria aquí o potser estaria pagant una penitència llarga, no? Quan jo entenc la barbaritat del que he fet, és el mateix que quan treballes amb un maltractador, quan entén que realment el que està fent és incorrecte, que és cruel i que no és humà, aquella persona canvia.
El problema és que hi ha persones que ho entenen i hi ha persones que no ho entenen. En aquest documental es veu el paper de l'Agnès, que és aquesta sogra, aquesta mare, que allà es veu que ella és una inspiradora per ell. Jo diria que no va... Tu no pots mai ajudar que una persona evolucioni, comprengui o perdoni si la seva consciència, la seva ment, la seva ànima no estan preparades per poder-ho fer. És a dir, no es pot mai imposar, el perdó no es pot imposar. És algo a lo que un va arribant i que hi podem anar arribant si tenim al costat persones que ja hi han arribat. És allò de dir, no fa falta jo reinventar la roda, puc aprofitar-me, com en aquest cas es veu en aquest documental, de tota la inspiració que és capaç de donar-li des d'aquell amor l'anglès.
És el contagi social.
En aquest documental que esmentaven l'Assumpció i la Helen Human, el condemnat per assassinat nord-americà diu: de petit el meu padrastre em maltractava, em deia que ho feia perquè m'estimava, que ell li feia més mal que a mi. Em va donar un missatge equivocat, que l'amor es mesura pel mal que pots fer a les persones que estimes. Fins que vaig entrar a la presó i vaig conèixer l'Agnès, la mare de la dona i el nen que vaig matar. Va mirar dins meu i en lloc d'odiar-me em va il·luminar amb la seva primera gran lliçó del que és l'amor veritable. Clar, és que déu-n'hi-do la història d'aquest assassí. O sigui, el seu pare el maltractava perquè l'estimava, li deia.
Sí, sí.
Duríssim.
És real, passen aquestes situacions. Sí. Però també és l'impressionant és veure que hi ha persones com l'Agnès. L'Agnès no surt en el documental, però és que és la protagonista.
Sí.
És a dir, que hi hagi persones com l'Agnès que tinguin aquesta capacitat d'inspirar aquesta transformació amb aquella persona, això no és imposar, això no és forçar, això és amor, amb lletres majúscules.
Hi ha un refrà que és molt català, tal que qui et ve t'estimi et farà plorar. És aquesta lliçó, i nosaltres la tenim, els d'una generació determinada, la tenim molt, molt integrada.
La religió, Helen Flix, perquè, esclar, associem molt el perdó a la religió que hem begut de petits, ens ajuda a perdonar, o més aviat és un obstacle? Suposo que hi ha persones a les quals els ajuda i els ha ajudat molt, no? I per d'altres que ha sigut...
Aviam, el problema de quan
va haver
el concepte religiós del perdó és que entrem en la culpa. O sigui, tens que perdonar obligatòriament perquè si no, no aniràs al cel, no viuràs amb... Que això també ho fem ara una mica des de la filosofia o des de segons quin tipus de psicologies d'Instagram o de TikTok, no? O sigui, has de perdonar perquè si no seràs feliç. Has de perdonar perquè si no sé què. Has de perdonar... No, vull dir, no és una moda, no és una actitud. O sigui, i no em puc sentir culpable perquè sóc incapaç de perdonar. No, tinc que entendre que el perdó necessitarà un procés, necessitarà un reordenament dintre meu, necessitarà passar pel filtre de l'intel·lecte, evidentment, inicialment, perquè pugui entendre en quina direcció vull anar, però després ho he d'agafar i ho he de portar en el meu nen intern, en el meu jo interior, i a partir d'aquí treballar-ho des de l'emoció, no? O la teràpia breu estratègica, que no estan tant amb tanta filosofia, ho diu molt clar, el canvi passa perquè realment es canvi en l'emoció on s'ha creat. I llavors, una vegada jo puc processar això, sí que és veritat que puc arribar a uns sentiments que hauran gent que els tindrà, gent que no, d'un èxtasi més místic, més espiritual, més d'aquest amor incondicional. Però, evidentment, vull dir, la religió ens ha vengut i la filosofia estoica ens ha vengut el perdó com una imposició i com una obligació per ser millors persones. Per tant, vull dir, quan jo faig alguna cosa imposat i obligat, no funciona. Sí.
De la manera en què parlaves abans, Assumpció, quan començàvem, no?, per entendre'ns dels diferents nivells de consciència, clar, tu des d'aquest punt de vista podries fer teves les frases cèlebres de Jesús: perdona, els no saben el que es fan. És a dir,
sí.
La persona, no? Clar,
sí,
la persona té un nivell de consciència més baix, perdona, perquè no sap...
I això m'ha ajudat molt a comprendre, és a dir, no podem passar a totes les persones pel mateix raser, és a dir, no naixem tots com una tàbula rasa, això quan ens ensenyaven a psicologia, no naixem tots com una pissarra en blanc i anem aprenent, sinó que tots portem a dins un bagatge, és a dir, uns neixen amb unes qualitats, d'altres amb unes altres, i llavors jo entenc, en la meva manera d'entendre, i crec que es va entenent cada vegada i difonen més, que les persones no neixen totes en el mateix nivell de consciència. És com si hi ha persones que neixen, com en una escola, com si ja nesquessin amb cursos més avançats. I a les que li és més fàcil poder entendre aquestes idees, poder-les recular, poder-les raonar i poder-les incorporar. I persones a les que li és més complicat. Llavors, qui té més responsabilitat aquí? Sempre el que té un nivell de consciència més alt. el que té el nivell de consciència més alt ha de comprendre que es trobaran en la vida persones que estan amb aquests nivells de consciència més reactius, més automàtics, més emocionals.
Que són els entrenadors,
que són els, que són els entrenadors, que són aquelles persones que tu has de comprendre que fan el millor que poden, que fan i que saben en el nivell de consciència en el que estan. I des d'aquesta comprensió, tu actuar amb les teves eines, com fa l'Agnès, actuar des de les eines d'aquesta consciència, per així ajudar i inspirar els altres. En el fons, com més nivell de consciència tenim, més responsabilitat tenim.
Vol dir sentir-se superior?
No. Més responsabilitat tenim. Tenir més responsabilitat vol dir sempre tenir més amor. I la paraula responsabilitat ho diu més clar. Habilitat per donar la resposta adequada. Responsibility. L'habilitat per donar la resposta adequada té que veure amb el nostre nivell de consciència. I tu tens més habilitats per donar la resposta adequada quan més et vas omplint d'amor, d'amor, d'amor. I la paraula perdó, per això dic que amb aquest tercer nivell ja no parlaríem, aquest nivell que hi he explicat abans, ja no parlaríem de perdó, perquè la paraula perdó està associada amb dues paraules que també ara comentava la Helen, que és culpa i càstig. I així ens ho ensenya la religió. Culpa i càstig. I aquestes dues paraules, si volem evolucionar i volem arribar als nivells que ens ensenya l'Agnès, les hem de treure de la nostra ment. I l'Agnès ni culpe ni castigue el que va matar a la seva filla.
Un dels experts més famosos sobre l'estudi del perdó en psicologia, Bob Enright, ha arribat a la conclusió, després de 30 anys d'investigació, que no tothom pot perdonar, i la raó, diu, és perquè encara es creu que perdonar és una mostra de debilitat. Mm. Què en penseu?
Sí, aviam, tornem al mateix, eh? Vull dir, venim molt de missatges de religió, de filosofia, i moltes vegades el perdó ho vivim com una debilitat, vull dir, s'ha d'anar a la venjança, no? Vull dir, les pel·lícules aquestes de l'Oest, les pel·lícules de, bueno, que, tan americanes, no? De que s'ha de venjar, de que s'ha de restablir l'ordre, no? La pena de mort, el, vull dir, bueno, els ull per ull, diente por diente, vull dir, hi ha dintre del tema del perdó hi ha també un concepte de que si jo perdono al meu enemic i el deixo sobreviure, l'enemic es tornarà a reproduir i em matarà, no? I llavors, fixeu-vos que estem tornant a aquest a nivell més primitiu, de l'instintiu. Per tant, no perdono perquè poso en perill la meva masculinitat, la meva autoritat en la família, la meva autoritat davant de la societat, quan en realitat el perdó és l'acte més valent que pot fer un ser humà. Perquè no és fàcil, fer-lo des del lloc correcte.
Però clar, hi ha persones que ho veuen com una debilitat, sí. Perquè en el fons estan atrapades, els nivells baixos de consciència estan atrapats en la por. I la por és aquest estat instintiu, primitiu, de lluita, de culpa, de càstig, de tu guanyes, jo perdo. Llavors, clar, si jo perdono, no estic demostrant la meva fortalesa, la meva valentia. Clar, que així es compensa, sent i raona, un nivell de consciència més baix. Però un nivell de consciència més alt no veurà mai el perdó com una debilitat. És que, ja dic, amb un nivell alt dirà, és que no he de perdonar res, perquè l'altre sempre fa el millor que pot. Soc jo que potser he tergiversat i he esperat i he posat expectatives sense entendre que aquella persona estava en aquell nivell on no era capaç de fer un altre acte i sens dubte no serà mai capaç de demanar-me perdó ni potser de canviar el seu comportament, perquè no ho podem forçar.
Hi ha psicòlogues, influencers, que diuen a les xarxes socials no s'ha de perdonar tot, estigues tranquil o tranquil·la si no et dona la gana perdonar el teu ex. Tu
I
què en penses d'això?
I és que jo penso que està bé. No? Aquí, si entrem a jutjar, ja anem malament. No. És a dir, entendre aquesta diversitat que m'ha explicat. Llavors, està molt bé perquè les xarxes socials hi ha de tot, entre els psicòlegs hi ha de tot. És a dir, i a vegades anem al psicòleg, al terapeuta, o escoltem o seguim amb aquell influencer que té que veure amb allò que nosaltres creiem i sentim. I en el moment en què ens n'adonem que allò que creiem i sentim no ens acaba de funcionar bé, no ens aporta la pau, no ens aporta el benestar, no ens aporta la salut, llavors és quan, bum, estem obrint a la nostra ment per passar a un altre nivell. Per tant, jo trobo fantàstic que hi hagi gent de tot que ho plantegi en tots els nivells, perquè a cada nivell necessito uns missatges, o a cada nivell estic preparat per escoltar uns missatges.
I també a nivell més humà, per dir-ho d'una manera, el fet de que tu alliberis de la culpa a la persona és important.
Llavors, per un mateix o per l'altre?
No, aviam, quan la influencer t'està dient, sí, que no tens per què perdonar a tothom, sí, el que t'està és alliberant de la responsabilitat i la culpa i l'obligatorietat de tenir que seguir discursos anteriors que ens han estat, que han estat de moda abans del pots no perdonar, perquè clar, aquí anem una mica per modes,
clar.
Aleshores, vull dir, abans era el perdona, perquè és que si no seràs feliç, no tindràs prosperitat, no avançaràs o no sé què, i ara és com, bueno, si no vols perdonar, no perdonis i ja està, no? T'estic alliberant d'aquest pes que m'està fent tenir pressió per obligatòriament tenir que sentir que tinc que perdonar. Quan allibero del pes, a vegades també llavors és quan facilito que la persona pugui sortir de l'obligatorietat i per tant ho pugui veure també des d'un altre lloc, i a partir d'aquí pues, pugui entrar inclús en aquell paper de la indiferència de, ah, pues tampoc era tan important, pues, bueno, si no perdono, però és igual. I al cap d'un temps et trobes amb l'amiga explicant-li, no, que pues què t'importa un bledo i que no tenia tanta importància i que està perdonat i que et perdones tu també per haver sigut tan tonta d'haver estat atrapant durant tant de temps amb allò. Vull dir, a vegades també hem d'entendre que anem a contrapunts, no? Com quan de cop i volta han hagut unes línies de psicòlegs pues que estan maleint la psicologia positiva, vull dir, que si vols ser desgraciat, pues siga-ho, pues que no pots ser tan pueril, pues que no... Vull dir, val, pues a vegades també és aquell contrapunt, no? M'han anat tant a l'extrem de tenir que ser happy flower o wonderful que llavors l'altre et diu pues no, pues siga't un nenito gruñón que no passa res, perquè clar, el que no logra estar en aquell punt fa un trauma nou. Llavors a vegades necessitem, no, aquests contrapunts perquè la persona també pugui trobar per si mateixa un punt intermig.
Això en el fons és el temps. És a dir, tu no pots progressar i avançar de nivell si no hi poses paciència i temps. És a dir, aquesta evolució de consciència no es dona ni forçant-la ni forçant-nos nosaltres a fer-la, sinó que necessitem temps i paciència per anar avançant. Ara sí que és veritat, quan jo em quedo amb aquests nivells, amb el ressentiment, amb la culpa cap als altres o cap a mi, els resultats o les vivències que tinc a la meva vida no són satisfactòries. I és precisament aquestes vivències insatisfactòries o aquests resultats insatisfactoris, no trobo la pau, no acabo d'estar bé, ara tinc un problema d'estómac, ara tinc un problema de salut, sembla que l'entorn se'm complica. És nivell de consciència igual a resultats. Quan tu tens resultats insatisfactoris, allò està parlant del teu nivell de consciència. I aquests resultats insatisfactoris són, en el fons, el motor perquè tu t'obris a escoltar. És a dir, el presoner... Per què s'obre a escoltar l'Agnès? Perquè està vivint uns resultats molt insatisfactoris dins d'aquella presó i amb el que ha fet. És a dir, les vivències mateixes de la vida et van fent que tu et vagis obrint a pensar d'una altra manera, a actuar d'una altra manera i anar augmentant el teu nivell de consciència. Si tu no visquessis aquells resultats de la presó i de l'aïllament social com viu aquell presoner, tu no passaries al nivell de sobre per poder avançar.
També hi ha una cosa que moltes vegades no en parlem i que penso que és important. Sempre acostumem a deixar el grup social fora de totes aquestes explicacions, com si tot depengués individualment d'un mateix i dels seus nivells o dels seus estats psicològics. I també hem d'entendre que si no hi haguessin aquestes persones que van veient les coses des d'un espai una mica més fora, no? de les emocions, i que les van recol·locant en un lloc intern més pacífics, més tranquils, més amorosos, la societat no evolucionaria, no canviaria. Vull dir, també és important entendre que si fins fa, bueno, 20 anys enrere tot era wonderful i s'imposava això i s'imposaven les lleis de que a través de la visualització aconseguia ser milionari, vull dir, després ara ens estem anant a l'altre costat. Però per què estem poguent anar a l'altre costat? Perquè a nivell social ha començat a haver-hi uns canvis que empenyen a portar les coses a un lloc més, més centrat, més equilibrat, i sortir de lo personal, no? Vull dir, quan estàvem en aquest neoliberalisme psicològic i social tan marcat, et deien que, clar, amb el Covid hi havia gent que li havia anat molt malament perquè ells no estaven bé, i hi ha gent que li havia anat molt bé perquè ells estaven bé, no? Perdona, van haver-hi circumstàncies de gent que va perdre-ho tot, però perquè el dia que... I a més, això ho dic amb consciència, el meu fill petit és un tio que tot el que toca ho converteix a mort, i a més és un filòsofo de la vida. En aquell moment, amb 23 anyets, vale, hasta el dia que anaven a obrir el seu escape room, vale, ens tancaven dintre de casa. 3 anys va tenir els sants i la santa paciència, això sí, amb uns eczemes que no vegis, de sostenir el negoci fins que va poder, perquè van estar 2 anys i mig que no es deixaven obrir, sostenint el negoci, la gent que hi havien contractat, per després reflotar-ho i poder vendre-ho i traspassar-ho i haver perdut el mínim de diners possibles. Vull dir, va haver-hi gent que no va dependre del seu nivell de consciència o no, vull dir, sinó que oblidem moltes vegades també que hi ha una societat que va evolucionant amb nosaltres, no? Ara enteníem el feminisme i ara en aquests moments doncs, bueno, estem intentant que la gent entengui una altra vegada què és el feminisme. Si no hi haguessin aquests fluxos, tampoc nosaltres no podríem evolucionar, no podríem créixer. Vull dir, això també ho hem de tenir en compte. Aquesta consciència col·lectiva, també, que en molts programes hi ha molts escrits, hi ha molts posts, ens oblidem. I estem immersos en una sopa de consciència col·lectiva.
Sí,
jo me'n vaig a la filosofia ràpid, un apunt ràpid. En aquesta consciència col·lectiva, recordo a la República de Plató un mite que jo sempre l'he tingut present, que és el mite dels metalls, que és molt bonic. Sí. Quan explica que en una societat hi ha ànimes de ferro, ànimes de bronze, ànimes de plata i ànimes d'or. És a dir, en aquesta consciència col·lectiva hi ha de tot, de l'or, de la plata, del ferro i del bronze, i llavors la clau està, i així ho deia Plató, diu, tot i que sigui una utopia, en que les ànimes d'or fossin els governants, les ànimes de plata els educadors, que ajudessin a les de ferro i a les de bronze a poder pujar al nivell de plata i després al d'or.
Estem en la recta final de Perquè és bo perdonar, a l'ofici de viure, amb Helen Flix i Assumpció Salat. Tu, Assumpció, tal com ens comentaves, dius que el perdó no és un acte de condescendència cap a l'altre, sinó una eina d'alliberament personal indispensable per viure en pau interior. Quina importància dones i doneu al fet que la persona demani perdó i sigui perdonada o no? És a dir, a la resposta de l'altre. Quina importància hi doneu?
I tant que és de valorar i de respectar que una persona et demani perdó a tu. Aquesta és la pregunta que estàs fent, que algú et demani perdó a tu.
Per la persona que vol demanar perdó...
Sí, és un acte...
El fet de ser perdonada o no. És a dir, la persona s'atreveix a demanar perdó.
Boníssim.
Però després resulta que no la perdonen, per exemple.
Perfecte.
Ah, sí?
Perfecte. Si no et perdonen, perfecte. El tema que tu ja has fet l'acte de demanar perdó. Me n'en recordo inclús una vegada un programa del perdó, que el Francesc Torralba, el gran amic del programa, parlava i diu, el que hem de fer és demanar perdó i a vegades fins i tot rescabalar. M'agradava aquesta expressió, no? Com vulguem dir, si jo sóc conscient de que he fet algo cap a l'altre, doncs inclús si puc rescabalar d'alguna manera. Però el que ja no és de maduresa o de saviesa és esperar que l'altre em perdoni. Perquè pot ser que l'altre em perdoni, pot ser que l'altre no em perdoni. Però jo, amb el fet de demanar perdó, ja estic alliberant-me de tota aquesta càrrega emocional. I l'altre, doncs, farà el millor que pugui i, si pot, me donarà el seu perdó. I, si no, no me'l donarà. Però jo he de seguir endavant, però esperar que l'altre em perdoni. Hi ha vegades que funcionarà i vegades que no.
Un perdó amb expectativa de voler rebre el perdó, no hem entès res.
D'acord.
O sigui, continuem intentant compensar el nostre sistema nerviós intern, que espera que ens donin l'abraçadeta i ens diguin que són bons nens.
Exacte.
També ja, abans d'acabar Helen Flix, les persones que diuen jo, que em fa la sensació que he perdonat però tinc rancúnia encara. És a dir, O sigui, que hi ha aquesta contradicció interna.
Sí, sí. Aviam, vol dir que a nivell intel·lectual ha fet bé la feina, però encara no l'ha pogut integrar del tot. Però en aquesta persona jo sempre li dic, dona temps. Vull dir, això és com
un
pastel. Vull dir, li has de donar un temps i quan estigui ben cuinat, tu mateixa te'n donaràs compte que la rancúnia s'ha dissolt. Sí.
Fixa't que això, en el fons, és un tema també egoic i de personalitat. Voldríem les coses ja. Voldríem ja ser savis ja. Voldríem tenir aquesta capacitat de perdonar i d'estimar ja. I ens hem de donar temps. Ens hem de donar temps.
O sigui, pot ser que faci...
I això és un acte d'amor, donar-te temps.
Pot ser que faci falta molt de temps per perdonar? Pot ser.
Depèn de cada un com evolucioni i en quin punt de consciència estigui. Però no cal anar amb exigències ni amb pressa. Saps allò? Sin prisa, però sin pausa. Anar fent i no culpabilitzar-nos per no estar encara en aquest estat de poder perdonar els altres.
Frases per acabar que ens poden ser útils de la Hemflix. Algunes ja les ha dit al programa. Perdonar no endreça els vincles, però la posició interna sí. I de fet aquí hem parlat, bàsicament, de la posició interna. Mentre busco reparació en l'altre, no estic escollint.
No, mentre jo espero que l'altre em demani aquest perdó o em reconegui el que m'ha fet, jo continuo atrapat d'unes expectatives que no em permetran escollir què vull de veritat per mi en la meva vida.
No tot vincle perdonat és un vincle evitable, tal com ens has dit.
No, vull dir, si m'estàs ficant sempre el dit a l'ull, per molt que et perdoni, mai d'apartar o perdré l'ull.
I escollir com a adult és deixar de trair-nos.
Sí, això és molt important i això ens costa molt de fer-ho entendre a vegades, inclús a teràpia, no? Quan jo realment passo a la fase d'adultesa és quan jo sóc capaç de dir t'entenc, et veig, sé el que necessites o el que em demanes, però em respecto jo i no t'ho donaré. Perquè donar-t'ho significaria trair-me a mi mateix.
Hemflix, Assumpció Salat, moltíssimes gràcies. Esperem haver fet un programa útil.
I tant, gràcies.
Fins l'altre. De 15 instants, tancant l'Ofici de Viure, com cada dissabte, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, L'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada dissabte. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Acabes d'arribar a la ciutat. Vas venir ahir, a Barcelona, i demà te'n tornes a anar. I estàs com una mica així... No amb xoc, però una mica esturat.
Una mica bastant. Estic consternat. És una sensació molt, molt estranya. Ara venia entrant a la ciutat i començava a sentir una sensació de neguit i de tensió i em preguntava, això què és? I en el meu sistema es traduïa com la sensació de no arribar a temps, de no ser a temps. I pensava, però si vaig bé de temps, què és això? I aleshores, a l'obrir una miqueta més la meva sensibilitat i el meu camp, m'adonava que és part del modus vivendi de la ciutat. És com una espècie d'acord mental ocult, que no es veu, de que no n'hi ha prou, de que falta, de que no arribo temps, de que no hi soc a temps de... I aquesta sensació és com una mena de caldo de cultiu on tothom hi viu, sense adonar-se'n. I és no sé com descriure-ho, però em preguntava com es pot viure així, no?
O sigui, a tu t'afecta... Per començar, no? El teu sistema nerviós, m'imagino, no? Que ho has notat així.
Sí, primer he notat la sensació de tensió.
Val.
I aleshores m'he començat a preguntar què és aquesta tensió. I aleshores m'he adonat que estava sintonitzant amb el camp propi de la ciutat. Però el camp propi de la ciutat pot tenir molts matisos, molts colors. Però el que tenia en aquest cas és aquest matís de tensió. I després també... veia com la informació de la publicitat, per exemple, com ens afecta, i tampoc ens n'adonem, perquè tota l'estona la publicitat ens està dient que no som suficients, que ens falta quelcom, i el que ens falta és el producte que se'ns està venent. Vendre un producte, oferir un producte, és genial. El que passa és que, com que hi ha aquesta informació constant al darrere de que tu no ets una persona completa, tu no ets suficient, et falta això, si anem bevent d'aquesta informació, finalment, els nostres processos cognitius es basen en aquesta sensació d'escassesa. Escassetat. i aleshores la projectem a les nostres relacions, per exemple, no? A les nostres famílies, als nostres fills, de que ens falta alguna cosa, i no és cert.
I tornant a l'energia de Barcelona, tan peculiar, tu com la definiries? És una energia densa? Bé, el que veiem, per exemple, circulant per Barcelona és que hi ha molt... O sigui, primer que hi ha obres a tot arreu i potser més crispació, més clàxons, més soroll. De fet, hi ha molta contaminació acústica a Barcelona, cada cop més.
Sí, fixa't que et diré que és una gran paradoxa. Consciencialment, l'entitat Barcelona, per si, no?, és una entitat contemplativa i molt profunda, i té la funció de ser una de les capitals de la consciència del món, la ciutat de Barcelona. El que passa és que aquesta tensió en la que s'està abocant no li permet aturar-se i tenir aquest aspecte creatiu que la ciutat durant tots els dècades anteriors l'hem vist, no? Als Jocs Olímpics es va veure aquesta creativitat, aquest fer que tenim a Barcelona, els catalans. Això està incorporat, però està molt ocult per aquesta tensió, per aquesta mentalitat que estem desenvolupant actualment.
Sí, sembla que continuem parlant la setmana que ve, perquè
perfecte,
et dona per molt el tema. Gràcies, Sergi.
Gràcies, Espa.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies.
Espera, van mirant per allà i per aquí els seus ulls de primavera. No coneix cap més camí, no existeix cap més drecera. Sap que ha de passar per aquí, però l'espera el desespera. Ha dit mai més, mai. Pot veure, ja no hi ha més horitzó que el que abasta amb la mà oberta. S'ha rendit, t'ha dit que prou, ja no busca, ja no espera. Ha llançat un vell retrat que portava la cartera i ha dit... L'he vist cap cot, mort de fred sense jaqueta, amb els colzes als genolls i les mans a la barbeta. M'estaré una estona aquí, assentat a la vorera, olorant el romaní, esperant la primavera. Mirare enrere.